senyor Jonathan González, president de Friquis Andorra. Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, Xavier. Què tal?
Molt bé, molt content perquè porto tota la tarda dient a la nostra audiència, Jonathan, que avui vens amb un aniversari molt, molt, molt xulo.
Bé, aniversari, a més, de fa molts anys, que sembla que sigui ahir, perquè tots hem tingut aquest llibre del que parlàvem, aquesta obra petita.
Perdona, conec gent, conec una persona que es fa la col·lecció del llibre que ens portes avui amb qualsevol idioma.
Doncs està traduït, ara ho parlarem, en moltíssims idiomes, moltíssims. I, així per ja acabar de desvelar-lo, parlem del Petit Príncep, o com el seu títol original, Le Petit Prince. I és que és una novel·la que avui celebra 80 anys. I és que un 6 d'abril de 1943 va sortir aquesta novel·la que està considerada un dels llibres més famosos,
increïble,
més llegits, més traduïts. Una passada,
increïble.
Una passada, Xavi.
Sí, increïble.
A més,
increïble.
És un llibre que funciona tant per nens com per adults. Mm-hmm. Si, depenent com agafis, acabes d'aprendre d'una manera o una altra, avui us explicarem, posarem una miqueta més filosòfics, pues, els personatges i tot el que trobem en aquesta novel·la. I és que El Petit Príncep és la novel·la curta més famosa de l'escriptor i abadó francès, a veure si em surt bé el cognom, Antoni de Saint-Exupéry.
Molt bé.
Jo crec que és allí, si no, sí, aquí està, per aquells que puguin veure, és El Petit Príncep.
Sí.
I El Petit Príncep és un conte poètic que ve acompanyat d'il·lustracions, perquè, a més, ve molt bé il·lustrat, fetes amb aquarel·les. Pel mateix Saint-Exupéry, és a dir, aquest home que no va estudiar, bueno, va estudiar Belles Arts, però no acaba de finalitzar, i que ell mateix opinava que no dibuixava bé, es va posar el cas de treballar, els guants, les aquarel·les, i va fer un llibre que és meravellós, i unes aquarel·les que la veritat és que això toca sempre al cor, amb moltíssimes il·lustracions, edicions, idiomes, i és que en aquest cas ens trobem al personatge que es troba perdut al Sàhara. Això el bo és que està basat en fets reals, ja que el mateix Antoni Sans es va perdre el 1935, a la Segona Guerra Mundial,
sí,
va tindre un accident d'avió, perquè ell forma part de l'aviador de França, i va estar quatre dies al Sàhara. I
al desert.
Al desert del Sàhara, sí. Fins i tot amb al·lucinacions, amb un únic company, el quart dia el van agafar i el van rescatar. I això es creu que és el que va fer que sortiessi aquesta novel·la, va ser com el precursor d'aquesta experiència que va viure. I a partir d'aquí, doncs, ens trobem la novel·la que parla d'un petit príncep provinent d'un altre planeta. El B612, es diu el planeta.
Val.
La història té una temàtica filosòfica, on s'inclouen crítiques socials adreçades a estranyeses amb els que els adults veiem les coses. Aquestes crítiques a les coses importants, entre moltes cometes, perquè tot és la manera de veure, i el món dels adults que van apareixent al llibre al llarg de lo que tu vas llegint. Aquest llibre, que a més comença amb una il·lustració d'un barret,
sí,
d'un barret que és una serp, explica algun d'un nen que es menja la serp, que la serp es menja un elefant, i comença a explicar-ho a tots els adults, i els adults diuen que no, que ja hi ha un barret. Això és un barret. I el nen diu que no, que és una serp, que s'ha menjat atenció, i el com fa aquest llibre infantil, això com es veu des d'un punt més infantil, més dels nens, més pur, i nosaltres, els adults, com agafem aquesta idea simple i tenim la mania d'agafar-lo, complicar-ho,
sí, sí,
o dir, no, això és això, i això és això, i punt.
I ja està, sí.
I punt. Tot i que es considera un llibre infantil per la forma en la que està escrit, també posseix observacions profundes de la vida i la naturalesa humana, que és el que parlàvem abans. I El Petit Príncep s'ha convertit en el llibre escrit en francès més llegit i més traduït, que és el que dèiem abans.
Sí,
així, doncs, compta amb traducció de més de 250 idiomes.
Ostres.
250 idiomes. El teu amic,
ostres,
ja pot tindre un bon prestatge per guardar les coses,
sí.
Perquè 250 idiomes són més dels que jo conec. No de parlar, sinó de... Tu em poses una fulla i jo crec que sé dir-te 10-20 idiomes de més.
Que fort.
Inclou
250
idiomes. Sí, inclòs el braille. El llenguatge de braille, pel sex, pues, està traduït a això. Sí.
Molt bé. Molt
un llibre de bojos. A més, és el llibre considerat com el primer del món en haver transcrit els símbols fonètics pel llenguatge anglès. Es fa servir a qualsevol escola d'anglès que tinguin com l'anglès com a segon idioma. És un llibre que és obligatori, és a dir, qualsevol que hagi estudiat anglès recordarà, en lloc del Petit Príncep, pues, My Little Príncep, bueno, Little Príncep, i en aquest cas ha sigut, bueno, més de 140 milions d'exemplars s'han venut a tot el món. 140 milions. I aquí una cosa molt curiosa que l'escriptor no va saber, perquè el llibre es va publicar setmanes després de que ell es perdés.
Sí, pòstum.
Pòstum, sí. Ell sempre portava aquest llibre, sí. Sempre ho llegia al, pues, al seu pelotó, perquè ell va estar, pues, a la Segona Guerra Mundial, pues, a l'equip de França, i a partir d'aquí, pues, sempre portava el llibre, ell estava supercontent i estava enamorat de lo que havia fet i sempre ho llegia, pues, a la resta de l'equip. Però no va ser fins que, després de mort, que aquest llibre va agafar tota aquesta notorietat i, pues, doncs, parlem d'això, del llibre, un dels llibres més venuts, més traduït i el número 1 a França, que a França fins i tot a l'època dels francos va arribar un moment que els propis bitllets que tenien va sortir amb la il·lustració de l'autor i el Petit Príncep. Ostres. Sí, tu imagina't un euro...
Sí, un bitllet de franc francès,
sí.
Quan hi havia la moneda francesa.
Exacte. Vai? Doncs amb la il·lustració de l'autor, que no m'atreveixo a tornar a dir el cognom per si de cas... I el Petit Príncep mirant els estels, sí, és com si a Espanya pues, es fiquessin pues, una amb, lo, pues, amb Don Quijote de la Mancha o alguna coseta d'això, que va ser algo molt important per la cultura francesa. I pues, com és un llibre que segur que tothom ha llegit, a més, hi ha pel·lícules, hi ha sèries, hi ha animacions fins i tot d'anime, de la típica animació japonesa. S'ha llegit a la ràdio, hi ha cassets, audiollibres... A més, és un llibre que hi ha moltíssimes edicions, ja més grans, ja més petits, sí, ja il·lustrades... Sí, hi ha fins i tot el Petit Príncep i el nom de la persona, el Petit Príncep i Xavi, el Petit Príncep i la Maria. I és un llibre que en menys d'una hora, si li dones una miqueta de temps, t'ho has llegit. Sí, és que és super fàcil de llegir. I aquí ens trobem a diversos personatges que avui pues, farem el desglose o agafarem, arrencarem l'ànima per veure aquests personatges i intentar pues, entendre una miqueta més en què consisteixen. El primer, el més important, és el Petit Príncep.
Sí.
El Petit Príncep, que és el personatge principal del llibre i que tota la història està basada en ell. Uh-huh. És un nen que viatja d'un planeta a un altre fent preguntes que se donen per fetes i que no li interessen a ningú. Viu en un petit planeta que podien identificar com, no com un planeta, sinó com la seva vida, per això és tan petit, perquè té molt que aprendre, i va viatjant de planeta en planeta fent servir pues, aquesta vida de cadascú. Quan més gran és el planeta és que més has viscut. Clar. Però és molt curiós perquè aquí el Petit Príncep doncs, preguntes de per què t'aixeques cada matí a fer això? Preguntes com que són molt... Perquè sí, perquè tinc que fer-ho, perquè això s'ha de fer de sempre. I ell doncs, va agafant aquest jo interior que tenim tots, aquesta infantesa, perquè per molts adults que siguem sempre està aquesta part petita de «Ui, per què me tengo que levantar i a treballar? Ui, per què tinc que anar a l'escola?» Doncs ell s'ho pregunta. Uh-huh. En aquest cas, pues, el Petit Príncep agafaria pues, aquesta sensació, aquesta ànima dels nens
dels petits.
Dins. Després tenim l'aviador, que és el coprotagonista, que és l'adult, que intenta raonar i actuar com un nen, però no pot oblidar que ell és un adult. És a dir, aquí tenim a la persona, l'aviador, que vol ser com el nen, com el Petit Príncep, però ell sempre té la mentalitat d'adult, que en aquest cas és en el moment que nosaltres diem no quiero ir a l'escola perquè el que sigui, no vull anar treballant, però després diu i com faig jo per pagar el lloguer?
Exacte.
Com faig jo per fer tot això?
Exacte.
Doncs en aquest cas tenim a l'aviador, que seria el nostre jo més adult, més raonador...
Exacte, sí, més racional.
Exacte, perquè és molt important, tenim que tenir totes les parts. Després tenim el xai que aparentment és irrelevant, però té un gran significat, i és que el xai és un amic que està allà per lo que vulguis, però que arriba un moment de la història que comença a fer mal al nostre protagonista. I fa la referència a l'amistat. L'amistat és molt important entre tots nosaltres, però sempre hem de tenir una mesura. No podem donar tot el cos i tota l'ànima a una sola persona, perquè si després depens d'aquesta persona, per lo que sigui, pot fer-te mal. És una miqueta pues, aquesta necessitat de ser socials, però al mateix temps de no perdre't a tu mateix. I en aquest cas pues, tenim el Xai, que potser sigui un dels personatges que més m'agradin dins de la novel·la, perquè és molt important, perquè encara que estigui allà de manera irrelevant, està allà que potser... Bueno, després tenim el... És que parlaré després d'un que potser m'agrada més, perquè jo que no sé dibuixar, m'agafa molt de prop. Però bueno, també tenim el fanaler. El fanaler són els treballadors que viuen por i per a treballar, que de sobte coneixem un munt de gent que s'aixeca, treballo, m'aixeco, i... també és molt important viure. El treball és indispensable, menys per algun escollit a dedillo, que és el que toca a Xavi, però per la resta és algo molt important, però que no està que volcat tota la vida...
Tot l'esforç.
Tot l'esforç nostre en el treball. I aquí el Principito, el Petit Príncep, ho explica molt bé, una novel·la infantil que tu llegeixes i dius, i si jo soc un fanale? I si jo? I potser... algú pugui obrir els ulls, que això sempre és guai. Aquest sí que és el meu personatge favorit, que és la Caixa. La Caixa, una capsa, que és un atac d'ira, perquè un no sap dibuixar un xai, diu, dibuixo una capsa i aquí dins està el xai, perquè jo no sé dibuixar el xai. I això és el que hi ha, i és la ira i la falta d'imatge que podem tindre nosaltres. Avui en dia, l'autor deia una frase molt xula, que era que si tu arribes a una persona gran i li dius, imagina't una casa amb les teves verges, una casa de color rosa amb el jardí, amb el no sé què, amb el no sé quan, amb la ximenea, tot superxulo. A la persona ja no s'està imaginant com és aquesta casa. En canvi, si tu arribes a la persona aquesta gran i tu li dius, és una casa d'uns 10.000 pessetes, la gent ja s'ho imaginava perquè és el que tenia ell en aquell moment i diu, oh, que xula la casa amb 10.000 pessetes. En canvi, tu envies a mi o a algú que no ha viscut tan de prop les pessetes i dius, la casa de 10.000 pessetes. I jo et diré, molt bé, Xavi, no sé, necessito més informació. En canvi, potser em dius, la casa d'un youtuber, ara que estem en aquesta època del que se mean dels youtubers i demés, i dic, uau, doncs imagino una capsa gran, amb uns pisos i demés. Llavors, aquí la Caixa fa la representació aquesta de com ens imaginem el món, la resta de tots nosaltres. Però que cadascú té la seva forma de veure el món i cada objecte, que això és molt, però que molt, molt important.
Sí, senyor.
Després tenim la rosa. La rosa és l'objecte més important del Petit Príncep, que fa una relació a l'amor com a tal, però l'amor, per molt que ens ho vengi, Hollywood ens arribi i digui l'amor és supermaco, superxulo, l'amor té la seva part bona i la seva part una miqueta més dolorosa. Es pot veure en obres com a Romeo i Julieta...
Per exemple.
Tothom hem viscut algun cop el mal d'amor, encara que l'amor mogui el món i jo sigui en plan d'amor mola, perquè l'amor és molt important, arriba moments en el que, per lo que sigui, que pot ser amor de família, amor d'amistat, amor de parella, que no ens referim a un amor...
Només de parella, no?
Exacte.
No, hi ha molts tipus d'amors.
Exacte. Sí. I en aquest cas, també l'autor reflexava el seu propi personatge, com a ell, perquè ell estava molt enamorat de Consuelo, la seva dona, que va néixer al Sàhara, és a dir, que sobre on es va perdre ell, al desert del Sàhara.
Estimar amb l'avió.
I ell estava molt enamorat, però hi havia molt desamor, ja, com ara ens estimem, ara no ens estimem, ara tornem a estimar-nos. I aquí l'autor volia fer una reflexió de que encara que passessin aquests altibaixos, continua sent el més important per la seva vida, que això és ben maco, perquè no hi ha res en el món que sigui... perfecte. Llavors, encara que estigui en aquesta estabilitat d'un vaivén, està molt bé que tu tinguis casa a les teves pietres. Després tenim els baobabs, que són uns arbres gegants amb la seva raïu, que trenquen els mons. En aquest cas, són els nostres pensaments, els problemes, els com ens aixequem, el com fem un gran massa, sobretot els adults, de qualsevol cosa, de, oi, que he perdut aquest mitjón que volia posar-me avui perquè no sé què...
I sembla que s'acabi el món per un mitjó.
Tal qual. Pues està ja aquesta referència i també està molt lligada al nazisme, perquè aquest home que va viure la Segona Guerra Mundial molt de prop, va veure com l'Alemanya nazi arribava, ho destruïa tot, i juntant amb les coses va sortir aquest baobab, que és molt curiós, que és un arbre que existeix, que són arbres de centenars de metres que estan allà a la selva.
Espectaculars.
I doncs va agafar, suposo que ell ho va veure algun cop, en plan de, amb lo mínim que ets tu, no? Uau, que pequeño soy, no?
Sí.
I ho va transportar a aquest llibre. Els volcans són els problemes, però no com a tal. És a dir, tenim els baobabs, que són els problemes, i després els volcans, que són les tasques diàries, les nostres obligacions, el que tenim que fer, com ens adaptem a totes les coses, que en aquest cas doncs, tu tens que aixecar-te, vindre a treballar, després arribar, agafar el teu nen o la teva nena perquè no es pot quedar allà sol al col·le, que no són problemes, perquè no són problemes, però són les teves tasques, sí, i són coses que tens que fer, sí. Que a vegades dius, ¿y si no lo hago?
Sí.
Si no ho fas, després ve aquí nostres amics d'inspecció, llavors és millor que vagis a recollir els teus fills, sisplau.
Sí, sisplau, feu-ho.
Però que sempre passa pel cap de, oi, que bien estoy en la cama, al llitet, aquí, tinc que aixecar. Doncs en aquest cas pues, tenim reflexat els volcans. Després tenim el fanal i el globus, que és la protecció. La protecció, la gelosia i les manganyes que tenim per protegir alguna cosa. Que a vegades intentem ser sobreprotectors en un objecte, una persona, un familiar, i tenim de molta floritura, però algo que no fa falta, Xavi. Ja. A vegades la simpleza està la màgia.
No, i a vegades de tant, el que estem fent és encursetar també aquella persona, no?
Molt bé, sí, és que és
tal
qual.
No deixar-la lliure.
No, deixa-la créixer. És com si tu tens la teva planta i no permets que creixi més perquè tens una banana aquí, una banana aquí, perquè no entri una mosca per aquí, perquè no té un cuc per allà.
Sí,
llavors creix en una única direcció que potser no sigui la destinada.
Exacte.
I després pues, passa lo de la rosa, que hi ha amor, desamor, i això no es pot fer. I després tenim la guineu, que és el personatge medular de la història, que és l'essència, que són les dificultats i lo bo de l'amistat. L'amistat, que és superxula. I terminarem amb personatges, que seria el rei, que és l'habitant del primer planeta, que representa els caps i els reis que volen ser obeïts, que és tot l'humà, té aquesta jo.
Sí.
I hem de trobar doncs, un equilibri aquí entre tots aquests factors. Una de les coses més interessants del Petit Príncep és que, a més de fer pel·lícules, vídeos, moltes coses, com dèiem...
Musicals, fins i
tot. Musicals, sí, musicals. Però el més fabulós que jo he vist és que el 2004 va obrir un parc d'atencions. A França hi ha un parc d'atencions dedicat al Petit Príncep.
Ostres, aquesta
sí
que no la sabia.
El Petit Príncep, exactament, es troba a... Ho tinc aquí apuntat, així, a Ungersheim, a una localitat de França, que està a Alsàcia, i és un parc temàtic que es va obrir que està ambientat a lo que és 1492, que va ser quan va caure un meteorit justament en aquest lloc, i a partir d'ahí va començar la idea de ho deixem així, perquè el Petit Príncep està molt ambientat a l'astronomia, és més, molts astrònoms, hi ha dos meteorits que tenen el nom de coses relacionades amb el Petit Príncep, que és amb el nom de l'autor, i l'altre que és el B612, que és el planeta on viu el Petit Príncep, són dos asteroides, dos meteorits que es deixen i que tenen el nom d'aquesta novel·la. Doncs aquest parc pots trobar de tot, pel·lícules en 3D, obres de teatre, moltíssimes coses, atraccions, perquè al final és un parc temàtic, i això, pel teu amic, o per molta gent que és fanàtica de Petit Príncep, perquè ja darrere hi ha una legió de fans...
Sí, no, brutal, brutal.
Increïble, però és un joc, per si algú no vol anar a algun altre parc de temàtic més acostumats, i que no està molt lluny, que està aquí a França, és a dir, que els nostres veïns sols agafar un dia carretera i manta i disfrutar-ho.
Però fixa't, Jonathan, les coses ben fetes, perquè estem parlant d'un llibre, el que deies tu, i estic totalment d'acord amb tu, que si li poses una mica de ganes, en una hora...
Sí.
Poc més, és igual, cadascú el seu ritme, però vull dir que no et portarà molt temps, fixa't el que dona de si.
Sí.
Fixa't el que dona de si.
Perquè és un llibre que s'ha pogut enfocar...
Quatre pàgines?
Enfocar-ho molt bé.
Chapó.
Sí, enfocar molt bé a nivell anímic, a nivell personal. Hi ha moltíssima més cosa aquí, més, és a dir, dins del llibre, a nivell filosòfic. I a més que és un llibre que tens que llegir almenys un cop a la vida. Però és un llibre quan més ho llegeixis, més ho entens. I a vegades als friquis ens toca ficar-nos filosòfics i fer un programa doncs, més enfocat a aquest rotllo. Però que és un llibre que és meravellós, com podeu veure, és un dels recomanats de la gran majoria de llibreries,
en aquest cas,
de llibreries, però que és un llibre que més, calla, que arriba a Sant Jordi, que no es pot oblidar que arriba a Sant Jordi i no saps què regalar.
Per
nens,
quedes bé.
Per adults.
Sí, senyor.
Sí, és que i fins i tot tens el pop-ups, aquests que obres i surten la imatge, doncs pues, hi ha de tot, de llibres.
Els puzzles, no sé si te'n recordes o si encara ho posa, era de 0 a 99 a vegades posava.
Sí?
El Petit Príncep és de 0 a 3.000 anys.
Sí?
De 0 a 3.000 anys. Tens 3.000 anys, el pots llegir. sí, tens 0 anys i també, que te'l llegeixin, però vaja.
M'ho crec, perquè de veritat que és meravellós, Xavi.
Jonathan González, moltíssimes gràcies per avui portar-nos el Petit Príncep.
Molt bona tarda, gràcies.
Que vagi molt bé.